Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parlen Eloi Tost i Sílvia Petit. La contaminació del riu Calders a la comarca del Moianès ha estat el tema de conversa a la taula rodona que es va celebrar ahir a Monistrol de Calders amb l'objectiu de trobar solucions als problemes mediambientals. A la reunió hi va estar el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Gisbert. Bon dia.
Bon dia. Ahir a la tarda, a Monistrol de Calders es va celebrar a contracorrent la taula rodona per abordar els problemes mediambientals de la contaminació al riu Calders i la Riera Tosca. Roser Rivera ens explicava els temes més parlats.
Que també les intervencions en l'aspecte de cara a un futur país diferent s'ha de fer, s'ha de valorar no les Terres de l'Ebre aquí baix, les altres de Nadal, sinó globalment.
Una vuitantena de persones es va acostar a la sala polivalent on especialistes sobre diferents àmbits parlaven sobre els problemes mediambientals del riu Calders.
La capital de la Garrotxa ja ha obert les inscripcions per participar en el Fòrum d'Oportunitats Empresarials, que té com a objectiu donar a conèixer idees de negoci i potenciar el networking. Idoia Sansa, des de Ràdio La Vall, en té tota la informació.
Bon dia, Ula ja ha posat en marxa les inscripcions per a una nova edició del Fòrum d'Oportunitats Empresarials. Enguany, com a novetat, es celebrarà en dues jornades. Núria Zambrano, regidora d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament d'Olot, explica que la primera jornada, que es celebrarà el 24 de maig, servirà per donar a conèixer les idees de negoci i crear networking.
Cada un dels participants disposa d'un temps per exposar quin és el seu projecte i què necessita o què ofereix, per tal que tots els presents ho puguin conèixer i entendre, i posteriorment hi ha un espai on de manera més informal cada persona pot parlar en detall amb el que li ha interessat fer alguna cosa, es fa com una mena de networking.
La segona jornada es celebrarà al juny i estarà dedicada al finançament alternatiu amb l'objectiu d'oferir el finançament a la banca tradicional. En les quatre anteriors edicions del fòrum hi han participat unes 150 persones.
L'Ajuntament de Ripoll exigeix una solució al Consell Comarcal del Ripollès pel que fa a les adopcions de gossos. El consistori exposa que el refugi no està preparat per acollir animals i ha estat necessari modificar els convenis d'adopció. Xavier Roura, Televisió del Ripollès, bon dia.
El consistori va exposar ara fa uns mesos que havia hagut de traslladar un ca a una residència canina privada atès que el refugi no estava preparat per l'acollida d'aquest animal. Ara el Consell ha vertebrat una modificació del conveni amb els 19 ajuntaments de la comarca per tal de poder-ho fer. En parla Joan Manso, president del Consell Comarcal del Ripollès.
Solució, que jo crec que és el Consell Comarcal el que ha de fer sempre, on oferim una solució, a vegades arriba més tard, és més d'hora, en aquest cas, doncs, després d'alguns problemes, doncs posem sobre la taula aquesta resposta, que a més s'ha articulat amb l'Ajuntament de Ripoll, que s'acabarà doncs, de pactar doncs, amb la regidoria el protocol d'actuació en cas d'aquestes situacions, que jo crec doncs, que resoldrà o com a mínim donarà una resposta a la problemàtica.
El funcionament serà el següent. En cas d'iniciar-se un expedient, l'amo del gos haurà d'acreditar que reuneix els requisits per tenir-lo. Fet que, si succeeix, suposarà que se li retorni el gos, mentre que, en cas contrari, el gos es considerarà abandonat i es passarà al procediment habitual.
I avui molts pobles de Catalunya celebra la festivitat dels Tres Tombs, que omple els carrers de cavalls i carruatges. Ens centrem en la població de la Garriga, on més d'una cinquantena de carruatges ben guarnits desfilaran pel centre del municipi. Des de bon matí, els participants han celebrat un esmorzar popular i d'aquí una horeta recorreran els carrers i places de la Garriga.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
M'agrada el blau de la mar.
rugent de la vara. M'agrada dels pins l'olor i dels matins la rosada. Però més m'agrada el teu cos, més m'agrada ta besada.
Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on la manera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts a una nova edició del programa Sons a Cau d'Orella. Sí, acaben d'escoltar els últims compassos de l'Havanera Any Marí i els que ens van seguint i els que no. Els expliquem que, com escoltem aquestes últimes notes de l'Havanera Any Marí, vol dir que tenim aquí a nosaltres a l'Anna Maria Ester. Anna Maria, molt benvinguda.
Hola, Joan, què tal?
Doncs content, content com sempre de compartir aquesta hora de programa amb tu i amb aquesta sèrie que estem fent de compositors.
Exacte, sí. Jo també molt contenta, com sempre, d'estar aquí. I doncs sí, vàrem començar amb l'Antonio Vilàs. Mm-hmm. I vaig dir que començaríem primer, faríem tots els compositors més coneguts del món de la cançó de taverna, i que volia començar amb els que ja doncs ens han deixat, ens estan escoltant des d'un altre lloc.
Esperem-ho, segurament
sí,
que sí.
Clar que sí. I doncs vam començar amb la senyora Antonio Vilàs i continuarem, potser Joan, amb el compositor més conegut, creus
sí,
que
sí,
és?
Sí, segur. De segur.
Que és...
A més, amb la cançó que va fer, encara més, no?
Més, sí. Jo penso que si ho anéssim a preguntar en aquesta a peu de carrer, tothom ens diria el mestre Josep Lluís Ortega Monasterio. Un gran mestre, una gran persona, i bé, que ell ha portat doncs l'Havanera i la cançó de taverna.
A dalt de tot, sí. De fet, és conegut. Podem donar-li gràcies als que ens agrada aquest gènere, que l'impuls important el sí. va donar el mestre Ortega Monasterio amb l'Havanera El meu avi. De manera que cantada rere cantada doncs es va interpretant, i que, de fet, és això, és la icona. Si haguéssim de buscar una
sí,
icona...
Sí, ara ho has dit bé, és la icona.
Del món de l'Havanera seria aquesta, perquè és aquella que tothom se la coneix. I a vegades, a mi, no sé si de quina manera dir-ho, perquè a vegades els grups t'ho diuen, i jo també ho he vist, que vas a cantades, i ja de seguida, a cap de tres o quatre cançons...
Ja et diuen El meu avi.
Com cantareu El meu avi? Això als grups no els agrada gaire. Això als grups...
No.
Els molesta molt, eh?
Arriba un moment que, esclar, pensen que és que hi ha més cosa.
Mm, i no? Tant, i casos i molt bones.
I del mestre, que per això avui aquest programa
sí,
ho veurem.
Sí. Però hi ha aquella gent que es pensa que la Havanera, El meu avi.
El meu avi.
I la vella Lola, que també.
I la vella Lola, clar que sí.
Hi ha més coses, i bueno, ara ja estem en una època que potser no tant, però sí que va haver-hi èpoques que alguna vegada entrevistant grups t'ho expliquen, això. Diu, és que ja, segons allà on vas, veus les cares i ja te comença a demanar, bueno, i el meu avi com la cantareu?
Doncs bé, també la posarem, eh? També sí. la porto.
L'acabarem, no?
L'acabarem amb el meu avi. Sí, perquè en el mestre, a banda d'agrair-li aquesta manera, que és una manera que uneix les veus de mils de catalans en totes les cantades,
sí.
perquè la cantem tots quan anem amb una cantada. A banda d'això, el mestre va escriure peces meravelloses.
Exacte.
I algunes de més conegudes, també, i algunes de no massa conegudes, que desitjo que avui doncs agradin força al nostre públic.
Esperem que sí, segurament que sí.
Doncs, per començar, abans de parlar del mestre, que parlarem una mica de la seva vida, també, comencem ja, com a aperitiu, amb un balset, què et sembla?
Perfecte.
Amb el balset La Rosa del Port.
Aquesta que també té coreografia, eh? Aquella que diu els braços amunt, després com la interpreten,
sí.
la gent, doncs, i tirant petons de dos en dos, vol dir, has posat les dues mans en els llavis...
Doncs és veritat, doncs saps que no ho he fet mai, Joan.
Carai,
com és que no he fet mai això que m'estàs dient? No, ara t'estava escoltant i pensava, què em dirà, coreografia?
Sí,
no,
sí.
Perquè tampoc és una de les que potser sento massa a les cantades, mira què et dic. Ah, no, doncs ho faré.
A partir d'ara ho has de fer-ho i encomanar la gent que tens al costat. Eh?
Molt bé, fantàstic. La Rosa del Port és una barca.
Sí.
Que es diu La Rosa del Port. Molt bé. I l'escoltarem per un grup genial, que ens els estimem molt, que són Barca de Mitjana.
Doncs vinga.
Hi arriben les barques velles,
que vena les traïneres. Ja ve la meva estimada Rosa del Port. Avui és festa del Carme, la verge més marinera. I portarem a la barca roses d'amor. Ni a mi em portaresa del cor. Pensa que lluny de la cala el món s'acaba per tu i jo. La rosa del port quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant, els braços alçats, adéu cridem tots, i jo que t'envio els petons. De dos en dos, eh? Quan tornin les orenetes, quan vingui la primavera, veurem damunt de la prada les flors de mar. I tu tan engrescadora, cantarina i riallera, vindràs per sempre estimada al meu costat. Vine, retorna i tindrem flors de giners del torrent, amorosits a la cala, caient la tarda del sol ponent. La rosa del port, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltant, els braços alçats, adéu cridem tots, i jo que t'envio els petons. De dos en dos, la rosa del port, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant, els braços alçats, adéu cridem tots, i jo que t'envio els petons.
Acabem d'escoltar aquesta rosa del port i...
És molt alegre aquest balset, sí, eh? Sí, és d'aquells sí. Que et fa feliç i si es fa moltes vegades al començar les cantades...
Sí, sí, és que les cantades ja normalment tots els grups solen anima. Començar amb un balset mariner perquè això...
Perquè anima. Dius tu,
anima, exacte. Vinga,
molt bé. Doncs hem de dir del mestre Ortega Monasterio que ell va néixer a Santonya, a Cantàbria, el 1918. I després va passar part de la seva infantesa a Mutriku, a Guipúscoa. Després va quedar orfe de petit i de pare i mare i va traslladar-se a Palol d'Onyà. Palol d'Onyà, pels que ens escoltin de moltes contrades de Catalunya, és molt a prop de Girona.
Bueno, de fet, quasi en moltes biografies hi posa Girona. No especifica
ben
bé de... Sí. Va anar a viure a casa de les seves ties, que eren...
Era de les seves tietes?
Sí, que un dels seus tios era militar, i esclar, aquí li va venir que ingressés a l'exèrcit, i aquí va començar a Girona, va ser on va començar la seva, carrera musical, o interessar-se per la música, més.
Molt bé, sí, perquè a l'escola ja composava peces de música, com Estrellita Marinera, cantava el cor de la Catedral de Girona, també, i als 9 anys va interpretar el paper principal de la comèdia musical Xau, al Teatre Principal de Girona. Llavors, doncs, ell, lògicament, estimava molt la llengua i la cultura catalana. Però bé, abans de continuar amb cançons en català, d'ell, com aquesta primera que hem escoltat, m'agradaria escoltar-ne una que és preciosa, que potser és poc coneguda, tot i que la canten molts de grups, i quan la gent l'escolta, quan el públic l'escolta, diuen, oh, que bonica, que sentida, que romàntica, tot i que hi haurà algun tros que no entenguem perquè és en basc.
Ah,
no?
És una cançó que té una història, però és molt maca.
Té una història. Es diu Pichincho, eh? Pichincho, que és com Vicentet,
sí,
no?
És Vicenç.
Vicenç sí. o... o Vicente, en basc. I és una cançó molt romàntica, que a mi m'agrada moltíssim, ja que ell doncs, va passar la seva infantesa a Mutriku. Doncs,
bueno, la història d'aquesta cançó és que Vichincho era un acordionista que es guanyava la vida tocant per el casc antic, per als bars de Sant Sebastià.
Molt bé.
I a Ortega Monasterio solia anar a aquests bars. I qui va fer amistat amb aquest senyor, amb aquest home, que era molt popular, i allò que va dir, bueno, m'agradaria fer una cançó, explicant un xic la teva història, i sí, la va fer, però resulta que com la va anar, el va anar a buscar per ensenyar-li aquesta cançó, doncs ja havia mort.
I no la va
poder escoltar
això.
Mai.
No
doncs és dedicada en aquest acordionista de Sant Sebastià, de Donosti, que es passejava per als bars i es guanyava la vida, això, anant tocant de bar en bar.
Molt bé. Doncs la cançó és en castellà i en basc, eh? I encara que no entenguem el basc, doncs és molt i molt bonica, perquè té una melodia entranyable per mi.
L'anem a escoltar per al grup Boira?
Boira.
Bé?
Doncs molt bé.
En un rinconcito oscuro de un barrio de San Sebastián, Vichincho el del acordeón, hermosas palabras susurra de amor y de felicidad, cantando a la vida y a la libertad. Maitena, si tú no me quieres, me voy a la mar. Mañana, paseando tu calle, ya no me verás, porque sin ti no sé vivir. Mil veces perdido en las olas, prefiero morir. Entonces la bella Maitena feliz contestó: no vayas, Vichincho, amor mío, no te vayas, no. Donostia, Donostia, qué cosas tan maravillosas en San Sebastián. Puerto Mutricuco Arratzalea, gentes del mar de Euskal Herria. Los ojos brillaban felices, hablaban su lengua natal. Al ver a Maitena quisieron Maitena, es nauzu maiteta, banoixa sora. Benieres, saltu tiku ziku, gauztik aurrera. Zugaberi, ez eposi. Itxasonaz duan galdurik, nahiago detik. Yara orduan Maitena esan zirona. Ezkero Vichincho aldegin nere lastana. Donostia, Donostia, zubai zera la mundu antxe zola garria. Zubai zera la mundu antxe Zorangarria.
Acabem d'escoltar aquest Vichincho per al grup Boira, que és molt bonic, Vichincho.
És una cançó que emociona.
Sí,
té molt de sentiment i ells la canten molt bé.
Bé, doncs continuem amb més coses del mestre Ortega Monasterio.
Continuem parlant d'ell i diem que l'any 1942 va fundar el grup de veneres Los Gringos. Aquest sí que de l'any 42, déu-n'hi-do, eh?
Ja ha plogut.
Molt bé, doncs després, passada la Guerra Civil, ell va entrar a l'exèrcit i va estudiar la carrera militar. I a començaments dels anys 60, ja com a comandant d'infanteria, fou enviat a Menorca i, doncs, bé, llavors Menorca va significar molt per ell, va marcar molt, suposo, la seva vida i la seva carrera, perquè hi ha moltes cançons, doncs, lògicament, dedicades a la illa de Menorca que ell tant va estimar.
Va ser una època molt productiva, l'època, sí, perquè va treure cançons precioses a aquella època i que també va conèixer poetes d'allà, va tenir molta relació amb en Tòfol Mus, abans amb en Gumersin Riera.
Sí.
Recordem que ens ho va explicar, sí, sí, com va estar aquí en Tòfol Mus, la seva relació amb el mestre Ortega Monasterio, com el va conèixer i tot això.
Com la que ara anirem a escoltar, perquè ara la que anirem a escoltar és una cançó molt bonica que es diu Nenena. O Tornada a Menorca, precisament.
La versió, l'oficial, és Tornada a Menorca.
Tornada a Menorca.
Després hi ha el Nenena, que això sempre t'agrada explicar-ho tu, te deixo que ho expliqui.
Sí, perquè, perquè m'ho va explicar en Lluís Cintes, el baríton menorquí Lluís Cintes. Va explicar una vegada així pel xat i em va dir, diu, no, diu, ve de Magdalena. És això el que m'agrada explicar?
Sí.
O sigui, que Nenena ve de Magdalena. No, Magdalena, Nenena. És una cançó, té una lletra poètica, preciosa, i la música també. I bé, aquesta cançó, Joan, que de tant en tant ho faig, aquesta cançó és per una persona en concret. És per la Carme. Per la Carme de Sant Joan de les Abadeses, que és una oient fidelíssima que tenim. Pensa que la Carme gairebé cada nit ens escolta. Tots els programes que jo vaig també posant en el meu blog que fem i els programes que fas tu, ella s'hi posa amb els auriculars, canta, està enamorada del nostre programa, dic. I...
Des d'aquí agrair-li, donar-li les gràcies.
Hem de saludar la Carme.
Tenim una fidel seguidora.
Una fidel seguidora. I aquesta cançó que em sembla que no la coneix i que quedarà encisada amb aquesta cançó. A més, el grup que la canta, dos grups, en aquest cas són les Anxovetes i l'Arjau, que van fer una col·laboració.
Sí, de l'últim treball discogràfic de l'Arjau, que es diu Paraules, doncs va convidar a les Anxovetes a interpretar aquesta cançó amb ell. Cal dir que Nenena no és la lletra del Ortega Monasterio, sinó
no,
del poeta Gumersin
Riera. És d'en Gumersin Riera.
Anem a gaudir de les Anxovetes i l'Arjau, si et sembla bé?
Molt bé.
Tornar a Menorca, semblant que Menorca, i tornar a sentir la cançó de la mar i desvent, veure de nou com el sol tan brillant i tan càlid damunt ses aigües tranquil·les es mou dolçament. Voldria tornar a Menorca, la meva Menorca, i tenir-te entre els braços, sentir com batega el teu cor, veure els teus ulls lluminosos enmig d'enyorança, les teves mans delicades i els teus cabells d'or. Serà una nit plena de llum d'il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d'emoció. I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles tan suaument, sentiràs dins del cor la paraula de la mar i desvent.
Jo voldria tornar a Menorca, la meva Menorca, i tenir-te als meus braços sentint com batega el teu cos, veure els teus ulls lluminosos humits d'enyorança, les teves mans delicades i els teus cabells d'or. Serà una nit, serà una nit plena de llum i il·lusió. Tu
que tu em ratlles, que tu em ratlles tan suaument. Sentiràs dins del cor sa paraula de la mar i desvent. Serà una nit, serà una nit plena de llum d'il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d'emoció. I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles tan suaument, sentiràs dins del cor sa paraula de la mar i desvent. Demà
acabem d'escoltar aquesta versió
romàntica.
I jo penso que molt acertada, els Argeau, sí, juntament amb les anxovetes.
A mi m'ha agradat molt, eh? Els ha quedat una versió...
preciosa.
Preciosa, sí, sí. Doncs bé, doncs, continuem parlant de que el mestre a Menorca doncs, va començar a composar cançons pel grup Los Parranderos.
Sí.
Prengué part en el Festival de la Cançó Menorquina d'Alaior i va ser molt reconegut i admirat a la illa de Menorca doncs, perquè ell sentia molta admiració per aquesta illa, per la seva cultura, per la seva gent. Després, l'any 64, ell va ser traslladat a Palamós, a la Costa Brava, ja el teníem més a prop. I va ser un dels organitzadors de la primera cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell a l'any 67. I llavors va ser quan l'any següent va compondre l'obra que li donaria tanta anomenada, que va ser El meu avi.
Exacte.
Que la sentirem al final.
Al final de tot.
Molt bé. Doncs ara escoltarem una altra cançó que ell, doncs, voltant per aquí la nostra Costa Brava, estimada, per les cales, doncs, es devia inspirar en un noi que li va passar un fet, no, Joan?
Sí,
fet
sí,
una mica trist.
Bueno,
què li va passar?
Bueno, de Lucas n'hi havia molts a la Costa Brava.
Sí?
Al venir les primeres estrangeres, doncs els pescadors, la gent d'aquí, doncs sí, es va enamorar.
Les eren sueques?
Sí, sueques o alguna noruega, gent, vingueren gent de fora, gent del nord.
Gent del nord.
Gent del nord, eh? Posem estes angleses, no?
Sí.
I, clar, el que passava que algú ho va deixar tot per seguir aquestes noies. Clar, com va ser allà, va veure que la cosa no anava,
no.
No, no anava gaire bé. I molts van tornar, com popularment se diu, amb la cua entre cames.
Oh.
I això, més o menys, és el que sol parlar d'aquesta cançó de la balada de
Lucas. La balada del Lucas.
Que ell la va interpretar en una pel·lícula francesa que es deia Jocs d'estiu, Jeu d'été.
Molt bé.
I que aquesta cançó, la història, que jo ja l'he explicat més d'una vegada, però ho dic pel que
sigui
la primera
explica'm
vegada que l'escolta, que aquesta la va voler presentar al Festival de la Cançó del Mediterrà, que era un festival que tenia molt de prestigi,
sí,
que recordem aquella, que la cançó que va, una de les cançons que va guanyar és aquella Sant Benà.
Ah, sí,
però
preciosa.
La curiositat és que l'any abans de que guanyés Sant Benà es va presentar la balada de Lucas en català i no la van voler, perquè no acceptaven cançons en català.
Ja, esclar.
L'any següent accepten cançons en català i és l'any que guanya el Sant Benà.
Oh, quina llàstima. Sí. Sant Benà és preciosa, eh?
Sí, sí,
també s'ha
sí, sí
de dir. Però has fet il·lusió, no, la balada de Lucas?
I tant, i tant.
Perquè per mi la balada de Lucas, la seva melodia, per mi és una de les melodies més boniques en el món de l'havanera, cançó de taverna, que no és una havanera, és una balada.
Exacte,
eh?
Exacte.
Una balada. Però dins d'aquest món de cançó de taverna...
Això s'ha de puntualitzar perquè
sí,
encara jo he escoltat alguna vegada algun grup i ara escoltareu l'havanera, la balada del Lucas. Dius, oh,
és una balada.
És una balada.
No, no, i per mi és una de les cançons catalanes més bonica. Té una melodia preciosa i l'han cantada moltes versions. Per exemple, la Nina la canta així una mica amb swing,
sí,
eh?
Sí, sí,
una
sí,
mica
sí,
amb jazz. Però ara la que a mi m'agradaria posar està interpretada per la Neus Mar i el seu grup i m'agrada molt doncs, perquè hi ha el violí.
D'en Florenci Trullàs, exacte.
I a mi m'encanta el violí i per això he volgut triar aquesta versió.
Ara se l'anem a escoltar.
Molt bé.
Jo tenia una caseta vora el mar. Jo tenia un jardí florit i un cel de pau. Jo tenia una barca i unes xarxes a la platja i una dolça matinada al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord, gent estranya que jugaven amb l'amor. Jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia i la cala que era el meu món. Ara hi penso dia i nit en aquell jardí florit i a la mare que esperava el meu retorn i a la cala solitària quan el so d'una guitarra fora, gent del nord, gent estranya que jugaven amb l'amor. Jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia i la cala que era el meu món. Ara hi penso dia i nit en aquell jardí florit i a la mare que esperava el meu retorn i a la cala solitària quan el so d'una guitarra li portava una cançó. Fins l'aroma dels meus pins i les flors del meu jardí, tot ho tinc jugat i tot ho tinc. Ja no em queda ni la vela de la barca marinera ni la cala que era el meu món. El meu món.
Preciosa, aquesta cançó.
Preciosa. Sí. Aquesta preciosa balada de Lucas.
I de les més conegudes. Potser diríem la segona, després del meu avi.
Del mestre Ortega Monasterio, sí.
Sí, el meu avi, la balada del Lucas.
I més d'aquelles que tots els grups la tenen al seu repertori. Continuem, vinga.
Sí, doncs, bé, continuem amb que el 1972, amb Evarist Puig i Joaquim Simó, el mestre va fundar el Festival de la Cançó Marinera de Palamós.
Mm. Bueno, té una història, també, eh?
Ah, a veure, això perquè, ho explicaràs tu.
Calella Palafrugell, en principi, les havaneres havien de ser en castellà, i només en castellà i només havaneres. Clar, Ortega Monasterio va ser un dels que va intentar que s'obrís un xic, que hi entressin peces en català, no hi va haver-hi maneres, i ell va dir, doncs, bueno, vosaltres us quedeu amb la vostra, amb el vostre espectacle, amb la vostra cantada, i jo m'aniré a un altre lloc a fer una, i sí que obriré el català al món de l'havanera. I així es va ser, doncs, com es va crear aquest festival, festival que fan a Palamós, que després la mostra de l'havanera, bueno, que ha tingut diversos noms, però va ser una de les iniciatives, ho va donar això, no?, de que poguessin haver-hi havaneres en català.
Fixem-nos com li hem d'agrair al mestre això, eh? I una persona que va venir aquí de jovenet i va aprendre a estimar la nostra llengua, la nostra cultura, això és impagable.
Que hi hagin havaneres en català i que es cantin, una part la té molt la culpa, culpa entre cometes, el mestre Ortega Monasterio, i l'altre, que també va ser un gran impulsor que hi haguessin havaneres en català, va ser Josep Bastons. Josep Bastons també va ser el que va dir i per què no hi ha d'haver-hi... S'ha de fer cançons en català. Molt bé, doncs, feta aquesta llarguíssima explicació.
No, està molt bé, Joan. La propera és Encisadora.
Ah, preciosa, també.
Que és bonic, Encisadora. Mm. A més, Encisadora, em fa molta il·lusió, doncs, que presentar-la pel grup Ultramar. perquè precisament el grup Ultramar, amb la Núria Berengueres, la nostra estimada Núria, compositora i cantaire de veneres, una de les primeres dones, doncs amb el seu grup en aquells moments van fer tot un disc dedicat a les cançons del mestre Ortega Monasterio.
Sí, el primer treball discogràfic que en van fer.
Doncs bé, doncs, pels que vulguin conèixer molt bé l'obra de l'Ortega Monasterio, sàpiguen que el grup Ultramar té un disc dedicat només a les seves cançons.
Exacte. Bé, doncs anem a escoltar aquesta encisadora, que aquesta, l'etiqueta és de Marxa Marinera.
Marxa Marinera, és veritat, ara t'ho anava a dir. Sí?
Doncs sí, vinga. Anem a escoltar.
Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
Surt el sol, començo a pensar en tu, i dels teus ulls gelós em sento trist. El teu esguard, nineta encisadora, és la claror més gran del meu jardí. Quan ja no sigui més que un vell cansat de veure clar les coses del meu món, de no saber on va tanta esperança, solament guardaré el teu record. Lluny de tu cantaré com Déu en sis mariner, la teva cala planera i el teu somris cara al vent.
Lluny de tu
guardaré
molt lluny de tu
aquelles flors del camí, la teva alegre la clara i l'aire fresc del matí. Si jo pogués canviar el meu destí i al teu costat cantar-te el meu amor, series tu, nineta encisadora, el gran consol i la pau del meu món. Com un amant del seu neguit, com un infant que em crida prop del mar, t'esperaré pensant que torni el dia, que per sempre et tindré al meu costat.
Lluny de tu cantaré el teu encís mariner, la teva cala planera i el teu somris cara al vent. Lluny de tu
guardaré
molt lluny de tu
aquelles flors del camí, la teva alegre veu clara i l'aire fresc del matí.
Encisadora, aquesta Marxa Marinera, també, doncs, que forma part d'aquestes grans cançons que ens va deixar el mestre Ortega Monasterio i que encara també es pot escoltar.
Sí, i és una de les primeres que jo vaig escoltar quan era molt joveneta. Encisadora, me'n recordo molt. Doncs llavors va passar una cosa molt maca, que és que l'any 1965 el mestre va fundar el grup de veneres Cavall Bernat.
Crec que, no sé si havia passat temporades a Platja d'Aro, tenia...
Sí.
Tenia una casa...
Tenia una casa a Platja d'Aro. A Platja d'Aro tenim una rotonda molt bonica, d'aquestes amb figures, tan maca, dedicada amb cantaires, dedicada doncs, al mestre Ortega Monasterio. Se l'estima molt a Platja d'Aro, el mestre. Doncs bé, jo me'n recordo d'haver vist el mestre de petita i de molt joveneta en allà, a Platja d'Aro. Tenia molt carisma i era un senyor, realment. Sí.
Molt bé, doncs hem conegut aquesta dada que forma el grup Cavall Bernat, que ja un grup que ja ha fet 50 anys, i que ha anat renovant també els seus components, que també va passar per aquest programa, presentar doncs, aquest treball que va fer per celebrar els seus 50 anys.
i que acabarem el programa amb el meu avi cantat pel grup Cavall Bernat. I ara escoltarem, m'agradaria molt posar una peça que és molt romàntica i molt bonica, que es diu Tornaré.
Aquella cançó d'enyorament.
És d'enyorament.
Tornaré a la illa, doncs, sí, que vaig passar potser un dels millors anys de la meva vida. Tot això.
És molt bonica, Tornaré. I la... M'agradaria posar-la per Mariners de Riera. Sé que els agrada molt, en Jordi Casas li agrada molt, perquè ells gairebé tot el seu repertori és molt en castellà, els agrada molt l'havanera tradicional, però aquesta és de les que canten sempre en català. Tornaré, els hi encanta. I em fa molta il·lusió posar-la per ells.
Anem a escoltar doncs, la versió que em fan d'aquest Tornaré als Mariners de Riera.
De Mata de Pera. De la Riera de Mata de Pera.
De la Riera de Mata de Pera, exacte.
L'aire ardent de la terra enfebrada, sol destí a les cales i al mar, tot pensant en la lota estimada i el record d'una flor perfumada feliç vaig cantar. Sobre del meu pit. Tornaré quan la font vingui clara. Tornaré amb la lluna de mar. Tornaré quan la nit ampla i bruna, entre canyes i pal i silencis, escolti el meu cor.
Escoltar aquesta cançó d'enyorança, aquest Tornaré, que també preciosa i molt maca la versió que en fan els Mariners de Riera. Tenim més coses?
Oh, i tant que sí.
Vinga.
Doncs bé, doncs podem dir que llavors doncs, el mestre es va jubilar del conjunt a l'any 95. Uh-huh. Es va jubilar del grup Cavall Bernat i que en els darrers anys de la seva vida doncs, va rebre, lògicament, nombrosos homenatges. Doncs, per exemple, en una de les cantades de Calella de Palafrugell, en Francesc Salsa i en Josep Maria Cao li van dedicar l'havanera al mestre Ortega Monasterio.
Bé, cal dir que també va tinguer Ortega Monasterio és una persona també molt inconformista amb les coses, va ser un dels fundadors de la Unió Militar Democràtica, el primer sindicat que va sortir de militars. Això no va agradar gaire a l'exèrcit, que va ser expulsat, després va poder aconseguir una altra vegada que el tornessin a readmetre, però ell ja estava, diguem, a la reserva i no va tornar a l'exèrcit, però sí, va tenir alguns que altres conflictes. Té moltes i moltes històries.
I una persona molt lluitadora, i de dir les coses, de lluitar per causes, pel que veig. Doncs continuem amb Plora Guitarra. Aquesta què tal?
Bé.
També és coneguda.
I també és tipus, si també la podien qualificar com una espècie també de marxa marinera, igual que encisadora. I també és d'aquelles que encara es continuen tocant i que agraden, perquè són d'aquestes cançons alegres.
Doncs m'agradaria escoltar-la pel trio Arrels de Menorca.
Doncs ells ja tenien Plora Guitarra.
Guitarra, diuen, allà. Molt bé.
L'escoltem, amb aires menorquins.
Amb aires menorquins, sí.
Si penses que per cacant jo estic alegre, si penses que una guitarra no sap plorar, no oblidis que fins ses roses guarden espina. No oblidis que fins es vidre se pot trencar. Recorda qui t'escrivia cartes sinceres. Recorda qui t'enviava cartes d'amor. Recorda ses meves roses de primavera.
Flors de sa vida que surten del cor. Canta sa verda primavera. Canta vores mar platejar. Canta cardina torrentera. Canta sa quietud de la mar. Mira el lota que enamora. Mira sa trista soledat. Pensa en tu totes ses hores, de nit i dia vull ser al teu costat.
Cant perquè és qui canta el seu mal espanta. Jo cant perquè en sa barca sempre en record.
Que encara que la mar bravi ve sa bonança, el lota és per això que vull cantar jo.
Voldria tenir-te en jo, és el que voldria. Que el meu amor en ja tornar.
I en roses i clavellines l'abraçaria. I el fi tindria sa ditxa més gran. Canta sa verda primavera. Vores mar platejar. Canta, cardina torrentera. Canta, sa quietud de la mar. Mira, l'ota que enamora. Sa trista soledat.
penso en tu totes les hores. De nit i dia vull ser al teu costat. Penso en tu totes les hores. De nit i dia vull ser al teu costat.
Bé, hem escoltat aquesta plora guitarra per al grup, el trio Arrels de Menorca, que encara manté des viu el cantar menorquí.
Exacte,
tan,
és per això, m'ha fet
peculiar,
il·lusió.
I bé, és un grup que és molt estimat. Continuem. I qui toca ara?
Bé, doncs, sí, ara més cançons, però acabarem dient doncs, que l'any 1999 el mestre va rebre la Creu de Sant Jordi.
Merescuda,
per tot una...
també.
Molt merescuda, per tota una carrera dedicada doncs, a la difusió de l'havanera, cançó marinera, cant de taverna, perquè també té corrandes ell, així,
sí,
picants.
Sí.
Jo és que no sóc tant d'aquest estil, eh? Ja ho saps. Però sí, també té molta cançó així picaresca, eh que sí? El que passa que ara a mi m'agradaria escoltar un balset, que és una preciositat, té una lletra molt original, molt poètica, del poeta Tòfol Mus.
I amb Tòfol Mus van tenir molt bona relació. Com a Gumarcim Riera li va dir, jo ja no, ja no faré res més, que et sembla tu, que escrius molt bé, que fas poemes els que estan molt bé, són molt macos, si fessis alguna cosa amb el mestre Ortega Monasterio. I bé, de les col·laboracions que van anar fent, va sortir aquesta Si fossin gavines.
M'encanta aquesta cançó, és fresca, és original, és preciosa. És clar, fa un símil de com ens sentiríem si fóssim gavines.
Exacte. Ho anem a comprovar, com ens sentiríem?
Ho anem a comprovar i pel grup l'Empordanet.
Escolta'm, amiga, escolta'm, companya, si fóssim gavines, gavinetes blanques, com ses que planegen amb ritme d'ençaire, amb tu partiria a fer sols en l'aire. Escolta'm, amiga, escolta'm, companya, si fóssim gavines, gavinetes blanques, que fent sol s'adonen amb ganes de gresca, amb tu partiria una obada fresca, faríem volades fins esnivolats, dolces engronxades damunt de la mar, menjant sardinetes fins no poder més, en una estona entorn d'escapcers. Escolta'm, companya, si fóssim gavines, gavinetes blanques, com ses que planegen amb ritme d'ençaire, amb tu partiria a fer solcs en l'aire. Escolta'm, amiga, escolta'm, companya, si fóssim gavines, gavinetes blanques, sentint sa carícia desvent quan mos toca, descansant tranquil·les damunt d'una roca, faríem desriure un so musical, es niu penjaríem damunt d'espanyal, volant d'alces barques quan surten dels port, dibuixant corones, desitjant-li sort. Escolta'm, companya, si fóssim gavines, gavinetes blanques,
com ses que planegen amb ritme d'ensaire. Amb tu partiria a fer sols en l'aire.
Bé,
Que bonic, espero que hagi agradat, eh? Sí. Perquè no és massa coneguda i s'ha de conèixer.
Aquesta sí que és de les poques interpretades del mestre Ortega Monasterio. Tothom va un xic més a les clàssiques, que ja aquestes que hem escoltat abans, i després n'hi ha altres, que sí que estan, pot ser més enregistrades, podien dir, que pas interpretades.
Sí, és veritat això que dius. Doncs bé, ens en queden dues per escoltar. Vinga. Dues molt conegudes.
Aquesta sí.
I direm doncs, que el mestre doncs, ens va deixar el 18 de gener del 2004 a Barcelona i que el seu fons musical, amb més de 100 composicions, es conserva la Fundació Ernest Morató de Palafrugell. Doncs bé...
I aquesta que escoltarem ara, que no de Palamós, que podien dir... Abans hem dit, pot ser aquesta és la segona? Jo quasi m'atreviria a dir que pot ser el Canó de Palamós.
El Canó de Palamós és la segona.
Ser, podien dir que
sí, no
el rànquing seria la segona.
No, sí, exacte. El meu avi, el Canó de Palamós, i la balada del Lucas.
La balada del Lucas.
Oi, el Canó de Palamós és que també fa vibrar a tothom,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Pres amb el meu avi, i el Canó m'agradaria posar-la doncs, pel grup Portbó, amb els Mongrins, amb la col·laboració aquella que va fer aquell disc amb els Mongrins.
Acoblats.
Acoblats, exacte, i diverses actuacions, perquè, vaja, queda genial aquesta versió.
Però l'escoltem perquè és una versió, com dius tu, preciosa.
Preciosa.
El Canó de Palamós, ben mirat que n'és d'Arbós, ja fa temps que està callat. Ja fa temps que mira el mar amb el ventre rovellat. Quatre rodes i un forat. De la boca del Canó només surten els records de les guerres d'aquell temps. Quan la gent de l'Empordà, de la Selva i el Vallès es mataven per no res.
I escolteu la seva veu, o canons de tot el món,
i la gent de tot arreu. No més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc. Sóc el Canó de Palamós. Si els canons de tot el món fossin com el vent canó, que tranquil està dormint, blancs i negres dins el cor portarien una flor, la rosa de Jericó.
I escolteu la seva veu, o canons de tot el món,
i la gent de tot arreu. No més guerres ni més mort, no més bombes ni més foc. Sóc el Canó de Palamós. Sóc el Canó de Palamós. La 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 la.
Bé, doncs acabem d'escoltar...
Ens ha emocionat i tot, sí, nosaltres.
Sí, sí, sí. Bé, i ara acabem amb aquella que se sol acabar sempre.
Amb el meu avi.
Amb el meu avi
i farem, doncs, la versió del grup, doncs, del mestre Cavall Bernat. Molt bé, Joan, doncs acabem amb aquesta cançó, no?
Doncs acabem amb l'Avi, aquest programa que hem dedicat a Josep Lluís Ortega Monasterio, a conèixer les seves cançons i també els seus apunts biogràfics. Doncs,
exacte.
Ana Maria, una vegada més, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Joan, encantada d'estar aquí sempre.
Prepara ja el proper compositor.
El proper, sí, ja, en Salvador
que,
de Bau.
En Salvador, que, també és, l'hem de posar en majúscules, aquest senyor.
Molt bé, Joan, doncs, gràcies.
Gràcies i els deixem als nostres oients amb el meu avi, a Grins i la companyia, també l'atenció, i fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.